Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
El teu cotxe té mals fums? A partir del mes de desembre, els dies d'episodis de contaminació atmosfèrica, els vehicles més contaminants no podran accedir a la nova zona de baixes emissions Rondes Barcelona. Entra a canvidhàbits.com o a barcelona.cat/qualitataire i comprova si el teu cotxe té mals fums i quines són les rutes alternatives que t'oferim en transport públic. Ajuntament de Barcelona i AMB.
Les tradicions són part de les nostres vides. Les festes de Nadal ens porten il·lusió i alegria. Un any més, Assegurances Catalana Occident vol ser al vostre costat durant aquestes festes, assegurant-vos benestar. Assegurances Catalana Occident et desitja molt bones festes.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Si voleu vibrar amb...
Un triple al Pavo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcugatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cugat.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
Al ritme santcugatenc, escoltem música i sentim els músics.
Molts dels descartes de The Cities les Nois anaven a parar al calaix de Pantaleo. Després...
Escoltem els músics mentre sentim la seva música.
Una cosa bona que té el programa és que està demostrant que la coral no té per què ser aquella coral...
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit. Cugat.cat. La vida és local.
Especial eleccions al Parlament de Catalunya. Segueix l'actualitat de la jornada electoral a la teva ràdio de proximitat. Dijous 21 de desembre, a partir de 9:45 de la nit, especial eleccions al Parlament de Catalunya, a la teva ràdio local.
Cugat.cat et desitja bon Nadal.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow.
Passen els minuts de les 12 del migdia, és dijous, això vol dir que és molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui tenim dues persones que ens poden dir moltes coses precisament de les arts escèniques a Sant Cugat, però ja ho sabeu que abans... La humilia de molta comèdia. Avui internacionalitzem, internacionalitzem, però amb mesura. El dilluns passat, en el ple municipal, es va aprovar el Pla d'Internacionalització de Sant Cugat, que té moltes facetes, entre elles, evidentment, les econòmiques, també les sociològiques i també les culturals. I d'això en parlem, perquè en aquest programa parlem d'arts escèniques i com a conseqüència parlem d'això. Però deixeu-me que us digui una cosa. El Pla Internacional, qualsevol pla, és molt bo, sempre que es tinguin en compte diferents coses. Us vull explicar que en el Consell de Ciutat del 22 de novembre, quan es va presentar un resum dintre del Consell de Ciutat, jo ja vaig comentar que personalment em semblava molt bé, però penso que anem creant plans d'acció, a vegades sense una eficàcia i transformació real. I no pot ser, perdem el temps i perdem els diners, a vegades. Mireu, el Pla de Cultura, juny de 2005, establia, després de moltes reunions d'entitats i persones, unes propostes de futur. El Pla Local d'Equipaments Culturals dins del PECCAT, Pla d'Equips Culturals de Catalunya, establia que una ciutat com la nostra hauria de tenir, a part del Teatre Auditori, una sala B d'unes 300 localitats. El mateix 2010 es presenta un Pla Local d'Equipaments Culturals, el PLEC, recollint necessitats i solucions. L'any 2010 es presenta l'Estudi de Programació, EPEC, del Teatre Auditori. L'any 2009, el projecte d'ampliació de la Casa de Cultura, aquí mateix, al costat, amb una sala preparada per concerts afegida a l'estructura bàsica actual. L'empresa Tangible fa un pla estratègic de turisme el novembre de 2012. L'any 2013, des de la taula d'arts escèniques, es fa una llista d'espais escènics de la ciutat, municipals i privats, per establir, si convé, una col·laboració pública-privada. El mes de febrer de 2015, el Consell de Cultura presenta un resum dels debats i de les reflexions de les taules de participació, on s'exposaven diverses vies pel que fa a la cultura de la ciutat i la seva projecció exterior. I la seva projecció exterior, ho repeteixo per si no ha quedat clar. Quina és la realitat avui per posar en marxa un pla director de la música clàssica? Pausa. Doncs que no tenim cap sala per poder fer, en condicions adequades, concerts de sinfònica o de cambra que no sigui el Teatre Auditori. Vull dir, adequada amb noms que pesin, amb noms que signifiquin alguna cosa, dins de la música. No es poden fer plans sense tenir els espais a punt, o gairebé a punt, i Sant Cugat té la capacitat interna i la de projecció i atracció per fer-ho. Ara tenim a punt, diuen, a punt vol dir 2 anys, el Teatre de la Unió, que estarà preparada per poder fer això. Però estem parlant de 2 anys. I com a conseqüència, en aquest moment, jo, a mi no em consta que hi hagi cap més cosa a punt. Per favor, fem-ho, però fem-ho bé. I sobretot, no ens oblidem mai d'aquelles coses que ja s'han fet, perquè per alguna cosa hi ha molta gent que hi ha dedicat moltes hores. Amén. I per engegar, escoltem una mica d'un quartet de Beethoven, que sempre va bé, perquè sempre, i sobretot en un dia com avui, d'eleccions, que no parlem de política, senyor Carles Miró.
Bon dia.
President del Patronat Municipal d'Educació.
Director.
Sí. Director.
Sí, president. Veritat.
I Xavier Blanc, amb aquest, què diríem?
Coordinador.
Coordinador del Pla Municipal Directori de Música Clàssica de Sant Cugat.
Molt bon dia.
Bé, estic molt content que estigueu aquí. Estic molt content que estigueu aquí perquè vosaltres sou dues de les persones que precisament, penso, queden molt afectades pel que acabo d'explicar.
Sí.
Pel que acabo d'explicar. Fa gairebé un any, era el novembre de l'any passat, o sigui, ha passat un any, un any i un mes, escaig, vau estar aquí precisament per presentar aquest pla que en aquell moment es va portar a aprovació. Això estava ja en marxa i el que voldria saber, en aquest any que ha passat, quina és la situació actual d'aquest pla?
Molt bé. Mira, quan ho vam venir a presentar, el que vam presentar, no sé si recordo si vam presentar l'esborrany o ja vam presentar el definitiu, ja no me'n recordo. Perquè vam presentar
era un esborrany, però era l'esborrany inicial. A punt de passar aprovació.
Havíem d'aprovar aquest esborrany, havíem de desenvolupar aquest esborrany en el presentar el document del pla, que és l'esbós aquest, que es va dedicar bueno, per establir els eixos per començar a desenvolupar el pla. Després, quan aquest esborrany va ser aprovat, vam fer el document que portàvem a aprovació per ple, que es va aprovar el ple del mes d'abril, si no recordo malament, i després ja vam poder portar el pla ja estructurat i aprovat per ple municipal a presentar el 22 de maig. Per tant, vam fer la transició d'elaborar el pla amb els que es va presentar també el Consell de Cultura en el seu moment. Per tant, vam intentar que aquest pla tingués totes les validacions necessàries per poder-lo portar a terme, com a mínim amb garanties de que allò que estàvem fent tothom era coneixedor i tothom ho havia acceptat i aprovat i per tant, doncs, fet, no? Teníem aquest aval. I això va ser així. Per tant, diguéssim que el pla, pròpiament dit, va començar a funcionar. O sigui, les primeres accions, o com a mínim l'activitat del pla, va començar a partir de la seva presentació, que és quan havia de ser, no? Que va ser el maig. Per tant, portem aquest temps des del maig del 17 fins ara, amb la que hem fet algunes, hem portat a terme, hem dut a terme algunes de les accions, sobretot, bàsicament, anar seguint aquella pauta d'objectius que ens havien plantejat. I és aquí on estem. Tenim els quatre principals objectius, dels quals nosaltres sempre, sense perdre de vista els tres nivells de treball, que són les estratègies d'àmbit local, les estratègies d'àmbit nacional i les estratègies d'àmbit internacional, en referència a la música clàssica de Sant Cugat, totes les accions que les hem anat poguent desenvolupar, doncs les hem posat ja, com a mínim, en marxa, o com a mínim les tenim ja plantejades per donar el tret de sortida, no? Un dels elements principals que ens feia falta de cara, que no teníem ni al novembre ni al maig encara, ni tampoc hem tingut al setembre en el seu moment, era l'estructura per poder articular aquest pla, que això correspon bàsicament al punt, no? L'objectiu número 1, que és l'oficina de la música clàssica. L'oficina de la música clàssica és un... creiem nosaltres que era necessària absolutament des de l'inici de tenir-la perquè establís, doncs, no, la capacitat, tingués la capacitat d'articular tot això. I aquesta oficina la posem en marxa ja el mes de gener proper. Per tant, d'aquí un mes, si tot va bé, ja nosaltres ja estem fent totes les gestions per poder-la articular i poder tenir aquell espai a la ciutat, inicialment amb un despatx que estarà a l'entorn del conservatori, a la zona on hi ha art, conservatori, tota aquesta zona, en aquest equipament, perquè creiem que és el lloc ideal per catalitzar físicament també a través de l'oficina, doncs, aquest centre, aquest motor de la música clàssica a la ciutat, i puc articular. Això ho farem al gener.
Aquesta oficina, cosa més, si aquesta vols. Oficina que estarà, com dius, a la zona del conservatori, sí. La seva funció serà rebre informació, donar informació, coordinar
les accions del pla. Per tant, diguéssim, tant el Xavier com jo, el nostre espai de coordinació i la part tècnica que ens donarà suport i la part administrativa, el lloc físic des d'on es desenvoluparan les accions del pla serà allà. Aleshores, també és l'espai que catalitza, per tant, que és el lloc on les entitats, és l'espai on les entitats, els artistes o els programadors, o tothom que estigui a l'entorn, els professionals de l'entorn, i amateurs i estudiants, a l'entorn de la música clàssica, que tinguin una voluntat, o que hi hagi com una necessitat, o que hi hagi com alguna proposta a fer en l'àmbit de la música clàssica, serà aquell espai també qui la recollirà. Per tant, serà un lloc físic que anirem, diguéssim, centralitzant la música clàssica. Serà, per exemple, el nucli, a partir del qual es desenvoluparà la resta d'accions.
Xavier, tu, dins d'aquest pla, que és el coordinador, vol dir que la teva coordinació és una coordinació que mira molt, doncs, els nivells de qualitat, els nivells dels diferents grups que puguin venir, o diferents escoles i tal, o a la vegada també és una acció per coordinar activitats concretes que es puguin fer a partir d'aquesta atenció que es pugui donar?
Sí, en realitat les dues opcions que em dono són les que hauria de complir un coordinador d'aquest pla director. És a dir, la idea inicial d'aquest pla parteix de la constatació de que hi ha moltíssima activitat dintre del món de la música clàssica a Sant Cugat. O bé perquè es genera dintre del propi municipi, o bé perquè ve gent de fora a participar en moltíssimes activitats. Això vol dir que des de l'oficina quasi l'única cosa que hauríem de fer és contemplar tots aquests actors i endreçar-los d'alguna manera, i sobretot que se'ls doni molta visibilitat. Al mateix temps, és cert que quan estem parlant de recursos humans i de recursos econòmics, és molt important que hi hagi un criteri de qualitat a l'hora de redistribuir tots aquests diners, que finalment són diners dels contribuents, que han de tornar al contribuent, d'alguna manera, ni que sigui amb notes musicals. I aleshores l'oficina complirà una mica aquesta funció. Seria pretensiós per part meva considerar-me o atorgar-me la potestat de decidir això, ni tan sols amb la col·laboració del Carles. Per això tenim previst que hi hagi alguna mena de consell assessor en el que una comissió d'experts, i en aquest cas la paraula expert, que està molt desa, perquè ara hi ha experts de qualsevol cosa,
de qualsevol cosa,
però diguem que ningú pot negar que si hi ha gent vinculada a la música des de la vessant artística i des de la vessant empresarial, sí que seran experts en la seva feina, i aleshores ens nodrirem d'aquestes opinions, d'aquest comissionat, per dir-ho així, artístic, senzillament per detectar si hi ha alguna mena de necessitat de recolzar amb aquests recursos projectes que ja estan en marxa, o si amb la suma de tots aquests projectes detectem que hi ha la mancança d'algun projecte que podria ser interessant per a la ciutat i que això ens ajudi a crear-lo. Almenys seria aquesta.
Clar, aquí estic llegint en aquest esbós que vau presentar inicialment, els objectius. Hi ha el primer que diu articular i vertebrar el sector de la música clàssica a la ciutat de Sant Cugat atenent la seva diversitat. Si ens parem amb aquesta diversitat, efectivament, com apuntava el Carles abans, és molt gran. Jo diria que ve donada, sobretot, per tres aspectes, no? Un, perquè hi ha un nivell cultural mig Sant Cugat alt, o sigui, el nombre més elevat, si no m'equivoco, d'universitaris de qualsevol població en percentatge, vull dir, sí, de Catalunya. Per altra banda, perquè hi ha també molts joves, o sigui, molts adolescents, molts nens i molts adolescents i molts joves, per tant, gent, molts que estan estudiant i que poden fer-ho, i de més, perquè hi ha un nivell també econòmic que podem pensar que permet preparar o fer o poder gaudir determinades coses que en un altre cas seria més difícil. I llavors, arribem a aquest punt, jo us pregunto, des del punt de vista oficial, com està aquest aspecte? Perquè aquest pla entra dintre del pressupost de l'any 18?
Sí. El pla en ell mateix, s'estructura a través dels pressupostos en aquests moments actuals, per dir-ho d'una manera. O sigui, nosaltres comptem tant des del patronat com des d'altres organismes a nivell municipal, i el Servei de Cultura, d'una aportació d'unes partides econòmiques destinades a projectes de música clàssica, ja sigui diners destinats a través de subvenció o de convenis, com de producció, no? Aleshores, l'objecte primer, com articularem aquests diners, ja és una articulació, una vertebració d'aquesta diversitat i d'aquesta manera d'apostar per la música clàssica. Doncs el que farà l'oficina, la seva idea principal en aquests moments, és unir tots aquests pressupost, entendre tot aquest pressupost, visualitzar-lo bé i canalitzar d'una forma més meditada o com a mínim més amb una visió global de paraigües totes les accions. Per tant, no vol dir ni que hi hagi ni més ni menys, sinó que el que hi haurà és una revisió de com estem gastant, utilitzant aquests diners que en aquests moments estan en pressupostos. Però què passa? Que aquí hi ha un element clau que és també la part privada, l'esponsorització i el diner que hi pugui anar també destinat a activitats i accions que fins ara o estan en una, a través de, entren a través d'una subvenció, o, perdona, a través d'una programació concreta, perquè hi ha un equipament que té uns sponsors per una programació i, per tant, aquest sponsor, una part, està destinada a la música clàssica, en aquest cas, però no hi ha, per dir-ho d'una manera, un espai d'esponsorització privada de la música clàssica. Aleshores, també creiem que és un element important, la implicació del nostre entorn, del nostre teixit, i no només hi ha d'haver el diner, el recurs públic, sinó que hi ha d'haver un recurs també privat. Aleshores, també una de les funcions de l'oficina és, a través de la visualització del que és, d'evidenciar les necessitats que hi ha actualment en el sector, de veure quines són les mancances que tenim, i quins són els recursos que ja tenim destinats a nivell públic. Primer, potenciar, en tot cas, en el futur, més aportació, si és necessària, a nivell de pressupostos, però també articular uns plans de mecenatge, uns plans... Articular vol dir també posar en contacte, plans a través d'un pla de mecenatge o pla d'esponsorització, diferents persones, entitats, empreses que hi vulguin col·laborar i, per tant, que també puguem empaquetar propostes de manera que doncs, siguin recursos destinats a un projecte concret, etc, etc. O sigui, si nosaltres diem ens fan falta recursos públics per a la música clàssica, digues, sí, quants? Sempre en fan falta. Però això, en la cultura en general, sí. Però és com tot, no? Sempre, si n'hi ha més, doncs millor, no? No és només responsabilitat dels pressupostos a nivell de municipals o a nivell de públics de que això funcioni. També és interessant veure què tenim, quan hi podem posar de més, o com a mínim quan hi tenim, perquè a vegades és dir, ja en tenim prou com per articular tot el que en aquest moment es belluga, potser ens faria falta també la suma. Per què? Perquè també ens exigeix un altre tipus de propostes, ens permet doncs, posar en contacte, per exemple, artistes amb mecenes, o això, si només ho vinculem des de l'àmbit públic, és molt difícil. En canvi, aquesta oficina el que permet també és permet articular altres elements que hi puguin venir.
Perquè clar, tenim per una banda doncs, la gent que, per exemple, les escoles, que sabem que té, és un àmbit determinat, que a la vegada també fan una projecció externa. O sigui, hi ha escoles aquí doncs, que fan diferents actes durant l'any, actes públics, i que ja sabem que hi ha una part de públic, evidentment són els familiars dels nens i de les noies i els nois que actuen, però també poden tenir una incidència. Després hi ha un altre àmbit que seria els professionals que viuen a Sant Cugat, o sigui, gent que està actuant de forma regular o de forma, bueno, o quan pot, i que viu a Sant Cugat i que com a conseqüència doncs, ja té una actuació. I després seria, doncs, d'alguna manera entenc, el fet de poder portar aquí, actuar o inclús... fer un tipus d'activitat més freqüència a gent que té ja un nivell professional d'una categoria ja reconeguda. Entrem en aquest àmbit, quin pensament hi ha amb això? Hi ha alguna idea concreta de dir, per exemple, en concret, sabem que hi ha, per exemple, a l'estiu doncs, uns concerts que es fan al claustre on doncs, venen grups, va començar com concerts de música clàssica i després s'ha anat transformant en un poti-poti que hi ha una mica de tot. Bueno, que pot ser molt bé, vull dir que el fet que actuïn diferents gens a mi no em sembla malament. El que passa que no és ja estrictament un, diguem-ne, festival de música clàssica, sinó que són moltes coses. O, per exemple, les actuacions que poden haver-hi en el Teatre Auditori, doncs que també n'hi ha de forma regular. Llavors, l'oficina, d'alguna manera, també incidirà en aquests aspectes? O ja ha incidit a l'estiu passat, per exemple?
L'estiu passat vam fer un primer intent amb la música de les nits al claustre d'intentar fer unes propostes que marquessin una mica la línia artística d'exigència alta, de qualitat. Això no vol dir que no hi fos, però una mica més endreçada en aquest sentit, no? I continuarem amb aquest sentit. Però això va ser un petit tast del que ens proposem. Jo sempre insisteixo en que de l'atomització actual de la música a Sant Cugat no té la presència que hauria de tenir per dues raons. Perquè està desendreçada i tot allò que està desendreçat, i aquesta és la segona raó, costa molt de comunicar. Aleshores, el que ens hem proposat és anar implementant diverses línies d'actuació que el que facin sigui endreçar, aglutinar tots aquests productes musicals que tenen presència i tradició al nostre entorn. Algú pot dir, que això ja es feia. Sí, però això es feia, però hi havia moltes dificultats a l'hora de comunicar-ho. La comunicació és cabdal actualment. En un moment en què el neologisme infoxicació, diguem, el tenim a tot arreu, la infoxicació, estem intoxicats d'informació, cal comunicar aquesta informació de manera molt sintètica i de manera molt ben estructurada i molt ben presentada. Si no, et perds en una selva d'informacions. Això vol dir que si nosaltres tenim un concert d'un cicle que passa al gener, després n'hi ha un altre que passa al maig, després hi ha una cosa que passa al monestir, no se sap quan, etc etc. És a dir, que això, des de l'Ajuntament a comunicació, o des de qualsevol vosaltres mateixos aquí, comunicar això és molt difícil amb una certa continuïtat. Aleshores, què fem? Proposem d'entrada, a part d'altres coses que ja estem posant en marxa, però d'entrada, quatre propostes que tenen a veure com deia el Carles, amb muntar paquets que siguin presentables i que siguin fàcils de comunicar, per tant, fàcils d'assimilar des de la població, des del futur i potencial consumidor de música clàssica. Això vol dir que començarem el juliol aglutinant una sèrie de concerts. Ara us faig els trets generals i llavors. El Carles us en dona més el detall. Aglutinant coses que ja es feien i alguna de nova en forma de festival. El festival és un recurs molt utilitzat, potser massa, perquè ara mateix qualsevol pot inventar-se un festival de qualsevol cosa, qualsevol cantonada, però nosaltres li donarem un aire molt variat i una cosa molt específica. Intentarem que la música de cambra vagi a tots els llocs que siguin susceptibles de ser receptors d'aquest fenomen de la música de cambra. I amb això intentarem fer un cicle que vagi de setembre a juny, a raó d'un concert per mes, i que intentarà tenir unes particularitats noves, que ara també el Carles us en parlarà. A part d'això, tenim la proposta de concerts familiars. Això vol dir tot el que té a veure amb concerts que estan dissenyats per un públic familiar, per canalla amb els pares amb les seves famílies, i que no té una altra funció, que és acostumar els nens a una edat primerenca a que consumeixin música, però que ara mateix és molt difícil de fer, d'arribar a aquest objectiu escoltant música senzillament, de música pura, sinó que ara en un món audiovisual necessitem que això vagi vestit d'alguna cosa més. Doncs això és la típica proposta de concert familiar que també la volem articular i en el que volem que hi participin també les escoles de música de Sant Cugat. És a dir, que no tots els productes que es presentin en aquests cicles siguin importats de produccions exteriors.
Parlem de dos cicles diferents.
Sí.
Per una banda, un...
Lo de la cambra.
La cambra per una banda.
Per una banda. I familiar... Això és un concert convencional o no. Pot ser convencional en el seu format de presentació, però no convencional en el lloc on es faci, per exemple.
En el Teatre Auditori, de totes maneres, pensem que ja s'ha fet algun tipus de concert per nadons.
Sí.
Per una banda, i per altra banda, doncs hi ha cada 3 mesos aproximadament una presentació del Liceu.
Això mateix. Doncs afegit en això, ens agradaria molt, perquè hi ha un potencial artístic important a la nostra ciutat, que es generessin propostes locals
des d'aquí.
I per això són cabdals les propostes que facin les escoles de música. I la quarta via és el que em podrien dir, no és que tingui aquest nom, però em podrien dir el Sant Cugat Simfònic. Això vol dir que a l'auditori s'hi puguin programar música simfònica amb regularitat. Això ja es fa,
ja passa,
ja està passant, però volem que vagi a més i que la proposta es presenti com una proposta específica en el que es normalitzi que tenim un auditori i un fossar capaç de portar aquest tipus de produccions, i això ens fa molt especials, perquè no tots els... Nosaltres a Sant Cugat hi ha una contradicció molt gran, és a dir, que tu subscric tot el que has dit a l'homilia, però al mateix temps quants municipis amb el nostre nombre d'habitants voldrien tenir un teatre auditori com el que tenim, és a dir, que hi ha aquesta contradicció, és a dir, ens falten estem poc dotats i estem hiperdotats, per dir-ho d'aquesta manera, no? D'instal·lacions, d'equipaments, i aleshores, si hi ha algun equipament al Vallès que pugui presentar propostes fermes de música simfònica, d'òpera, de ballet, etc. És el teatre auditori. Llavors, amb
és
això,
indiscutible.
I hem d'anar alineats amb aquestes propostes.
En el teatre auditori, per exemple, es podria dir que orquestres simfòniques, doncs, va haver-hi un moment determinat, quan diria els 10 primers anys de l'existència, bueno, sabeu que el teatre auditori en farà 25 l'any 2018, el setembre del 2018 en farà 20, complirà 25. Doncs els 10 primers anys, aquí, de forma regular, actuava l'Orquestra Simfònica de Vallès, la OBC, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, i alguna que anava alternant, de tant en tant que anava apareixent, de forma irregular. Però volia dir que en una temporada normal, des de final de setembre, el 1 d'octubre, fins al mes de maig, doncs passaven de l'ordre de... Hi havia entre 7 i 8 concerts de simfònica. Clar, la pregunta seria, és molt, és poc, està adequat? També tenim en compte que quan es va inaugurar el Teatre Auditori, la ciutat tenia 40.000 habitants menys.
Sí. Sí, sí, tenia la meitat.
Per això.
Exacte. No, la promoció del Teatre Auditori, sens dubte, ja és una promoció de qualitat màxima, en aquests moments ja ho és. El que passa que la música clàssica, el que diem sempre, i això ho hem comentat amb el Teatre Auditori d'una manera objectiva i recurrent, diguéssim, doncs, de vegades... No és que n'hi hagi poca presència, però hi ha una presència doncs, irregular, segurament, en un concepte ciutat. En un concepte ciutat. Tal com nosaltres veiem, creiem que hi ha d'haver doncs, el que ja tenim en quant a aportació de les produccions locals, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat actua d'una manera més o menys regular i, per tant, això ja continua sent, però nosaltres creiem que volem donar-li aquesta força. Quan el Xavier parlava d'empaquetar o de donar-li... Per poder-ho comunicar és molt més important dir, potser posem el que tens ordenat d'una altra manera i amb algun element nou presentat d'una altra manera o, com a mínim, potenciar alguns elements específics d'aquesta... Ja et canvia, ja és una altra història. Jo crec que aquest és el primer objectiu que nosaltres, en aquest sentit, amb el Teatre Auditori estem treballant. O sigui, és dir, com tot això que ja estem tenint, cal dir que les propostes que ja estem començant a parlar doncs, són absolutament molt interessants i creiem que hi ha algunes coses amb el Gerard, amb el Pep, que estem absolutament alineadíssims. I el Teatre Auditori i el Pla Director està alineat en aquest sentit. Jo crec que es veurà, es respirarà alguna cosa nova en breu i, per tant, ja és aquest l'objectiu inicial d'aquests primers anys del Pla Director. El Pla Director, no oblidem que té l'objectiu inicial fins al 21. El 21, nosaltres l'objectiu principal és establir bases pel futur, establir, posar ordre, tenir, clarificar què és el que som, què és el que volem ser, perquè a partir del 21 poder ens puguem anar una mica molt més enllà i puguem doncs, apostar per altres línies o per altres qüestions, no? Però el Pla Director d'aquí al 21, un element clau que és la programació del Teatre Auditori en l'àmbit de la clàssica, estem alineats i creiem que ens estem posant molt bé, no? Tots plegats i serà maco de veure, sincerament. Jo només apuntar, perquè clar, els detalls encara del tema del cicle musical de cambra o ni a nivell artístic no podem donar, no sabem, estem articulant-ho, però sí que hi ha un element molt important en el cicle aquest de música de cambra, que comentava el Xavier, de setembre a juny, en quant a un concert a l'any, ai, al mes, perdó, té un element que en el pla està en negreta, per dir-ho manera, que és la descentralització. Nosaltres creiem que és molt important que la música en format de cambra, perquè és la manera més fàcil, no? Perquè és uns membres entre un i 8, diguéssim, són formats petits que pots posar més o menys a llocs petits i a llocs mitjans. Tenim molts equipaments a la ciutat i tenim molts espais a la ciutat que són molt susceptibles, bàsicament susceptibles de poder-se fer música, de poder gaudir de música de cambra amb una certa qualitat. Hi ha entorns de barris a la ciutat de Sant Cugat que segurament amb un element com aquest, incorporar un element com aquest en la seva programació, en aquell equipament, penso, entenguis, doncs, des del Casino de la Floresta, un espai com Casa Aimat, espais de referència en el patrimoni o en l'entorn dels barris, que puguin ser protagonistes d'aquests espais, d'aquests equipaments, d'aquest cicle. Per tant, que tu puguis veure com a ciutat de Sant Cugat que tens diferents espais també on poder fer música de cambra, també permet visualitzar altres qüestions que queden amagades o queden, per tant, un element important del cicle de música de cambra és aquest, jo crec, la descentralització. Fer arribar la música clàssica en format cambrístic a molta més gent. No? El concert de familiars, els concerts familiars, el que busquen és aquesta proximitat, aquest element que a través de les escoles, per exemple, vivim dia a dia. No? Es viu el dia a dia que de l'aprenentatge de la música i del gaudi de la música el comparteixen l'infant que ho fa o el jove que estudia, els pares que estudien o no, o siguin músics, o simplement només el fet d'acompanyar i d'estar en el procés de l'aprenentatge, doncs ja tenen una relació directa amb la música la resta de la família. No? Aquest concepte de proximitat i de compartir un element que, per exemple, en el futbol és molt evident, no? Diguéssim, el nen juga a futbol i resulta que quan marca un gol tota la família ho celebra, doncs volem el mateix, ens agradaria el mateix, que acudissin no només del concert que fa el nen a l'escola, sinó que junts poguessin anar d'una manera molt més regular a escoltar música clàssica. Sí que és cert que la programació, per exemple en aquest cas del Teatre Auditori, perquè és l'equipament que ho permet, doncs ja té aquesta oferta, però que és una oferta que està posicionada en el temps i que no té una certa regularitat. Llavors el que volem fer és sumar-hi, és compartir, sumar-hi a tot això que ja existeix una miqueta més, no? Fer-ho a través de les escoles, per tant, amb propostes dels professionals mateixos que estan dia a dia fent aquest procés d'aprenentatge amb les famílies, és important, per tant, donar sortida a projectes que n'hi ha i de molta qualitat en l'àmbit del professorat i dels professionals de les escoles de música d'aquesta ciutat. Totes les escoles tenen professors que constantment estan generant producte i és un producte que coneixen i quan parlem de transmetre als infants saben com fer-ho, per tant, tenim l'element clau, a part d'importar coses, podem exportar. I el tema del juliol és també clau. El tema del juliol és clau perquè no oblidem que la música clàssica és un gaudi, però també ens ha d'ajudar a viure l'entorn en el qual s'està fent aquesta música i posar en el mes de juliol com un espai en el calendari o la música de clàssica a l'entorn, per exemple, del monestir, del claustre, a través de els 4 caps de setmana on cada dia del cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, pots tenir una experiència en l'àmbit de la música clàssica, empaquetar-ho d'aquesta manera també ajuda a visualitzar una activitat turístico-cultural. La ciutat també pot ser atractiva a nivell turístic, a nivell patrimonial, a través de la música clàssica, i és un objectiu que tenim.
Això és indiscutible, i ja saps que jo n'estic totalment convençut. El que passa que sempre, i era una mica el fons de la qüestió de l'homilia d'avui, és sempre pensar que les iniciatives que es porten endavant, o sigui, que es plantegen i que es porten endavant, a vegades queden frenades a la meitat de camí, o abans de començar. I això a mi, personalment, em preocupa i em sap greu, perquè penso que... O sigui, la ciutat té aquesta capacitat indiscutible, ho ha demostrat en moltíssimes vegades, inclús en la preparació, en fent projectes d'una certa envergadura, i en canvi el que passa és que això no és una cosa que es vagi produint d'una forma regular. O sigui, el tema és, si el pla director el que aconsegueix és precisament aglutinar això, i com deia molt bé el Xavier, endreçar en el sentit de dir, tota vegada que existeix, o existeix una forma, diguéssim, uns per aquí i uns per allà, no, no, posem-ho tot en un punt, aquest paquet, no?
Ah,
i fem de forma que sigui regular i de forma que els propis protagonistes sàpiguen que sempre tenen la possibilitat de poder continuar amb això.
Sens dubte, és això. Quan tu vas empaquetant, vas visualitzant, hi ha un sentit, a més, es va empaquetar, diguéssim, no?
No, s'entén.
És la millor manera d'anar col·locant cada cosa al seu lloc, és la millor manera, no? Només hi ha una, que és aquesta. És el que dèiem, l'atomització que parlava en Xavier és clau. Si tenim molt, ho hem vist amb la diagnosi, va ser reveladora, no?, en aquest sentit. I dius, doncs clar, és que ja tenim molt. És que hi ha moltes ciutats que només, amb, això, només amb, el que, amb la meitat del que tenim nosaltres ja faríem la gran festa. I nosaltres diem, no potenciem la música clàssica. Sí que no, tenim música clàssica, tenim molta capacitat de generar i l'estem fent, però no la visualitzem i no la vivim. I sobretot no la fem, com, no la fem nostra, no fem aquesta vivència, la vivència de la música clàssica no la fem nostra quan l'estem fent nosaltres.
Gràcies. Hi ha moltes escoles de música, n'hi ha moltes. Se suposa que aquestes, a la vegada, el que estan generant és el públic futur.
Clar.
Se suposa, doncs, que, no sé, doncs si hi ha 3.000, 4.000 nens i nenes que estan fent música, ja sabem que no 100% no hi haurà una continuïtat, però hi haurà un percentatge considerable que jo ja no li és cap novetat i, per tant, ho coneix i, com a tal, se suposa que si li donen les ofertes adequades, doncs respondrà precisament amb aquestes ofertes.
Sí, la paraula l'has dit a tu, adequades. Adequar-se al temps present cada vegada és més difícil, perquè quan tu fas uns esforços titànics per adequar-te, el temps ja ha canviat. Això vol dir que, i això ja queda reflectit en la diagnosi del pla director, que el fenomen d'escoltar música actualment ha canviat completament. És a dir, no hem de... Hi ha un malentès, moltes vegades, que estableix una equivalència entre el nombre d'estudiants de música i el nombre potencial de nens que aniran a concerts. I això no és cert. No ho és actualment. Això vol dir que tu pots tenir X nens que estudiïn piano, però que no tinc cap, ni ell ni les seves famílies tinguin cap interès en anar a escoltar un concert d'un pianista, per famós que sigui aquest pianista, perquè són com activitats que ja han perdut el seu...
La seva connexió.
Sí, i aleshores és important que des de la pedagogia, des de la didàctica, tant la que es fa des de les pròpies escoles, les de música i les de règim general, que hi hagi una cultura específica de, senzillament, d'ensenyar a escoltar, perquè no és una cosa tan fàcil. És a dir, per nosaltres ens sembla que per art de màgia qualsevol pot percebre i gaudir d'una sonata de Beethoven o d'un quartet, com el que sonava fa una estona. Però això no és del tot cert. És a dir, no tothom pot llegir a determinats filòsofs ni copsar determinades subtileses de determinats poemes. És a dir, que la cultura, i per això és tan important que no desapareguin les classes de música, que no desaparegui, com volen fer desaparèixer les classes de filosofia, és a dir, gaudir i pensar és una cosa que sí que molta gent és capaç de fer-la per iniciativa pròpia, però també necessitem una cultura, perquè si no, d'això, culturitzar. Dit això, tot aquest rotllo és per dir que necessitem que tota aquesta activitat que hi ha a les escoles sigui no només per aprendre a tocar instruments i per fer uns concerts determinats que els estudiants toquen a final de curs o final de quadrimestre amb unes erudicions que estan molt bé, però a més que hi hagi una certa cultura des de les escoles d'ensenyar què vol dir escoltar música, perquè cal veure actualment quants nens volen anar a un concert i quants nens volen un videojoc, quants nens demanaran un videojoc per Reis, no? Llavors, això és la realitat, i no és criticable, és la realitat que ens toca viure. Senzillament, hem de fer conviure el videojoc amb la capacitat d'escolta d'un concert. I això és la feina de, dels que ens dediquem a això, és intentar que tot això es vagi aconseguint a les llars, a les escoles, i fer que es normalitzi el fet d'escoltar música.
Tornant al que esteu dient d'aquest concert, que hi ha la idea de fer un cada mes, i aquesta descentralització que forma part d'això, vol dir que estem dient que cada mes aquest concert anirà desplaçant?
No, vol dir que hi haurà un concert diferent a diferent lloc de la ciutat.
Simultàniament?
No, no, un concert cada mes.
Sí.
Doncs un concert amb un programa concret, amb un artista...
Que anirà desplaçant.
No, no, en programes diferents.
Lloc, però el programa serà diferent.
El programa serà diferent, sí, sí, evidentment. Sí. Però vull dir, si el setembre, per dir una cosa, hi ha una... A Mirasol, doncs el de l'octubre serà un concert diferent a la Floresta.
Nivell, sí, sí, el que està per veure és si repetirem o no. Sí. Hi ha molts condicionants, per exemple, doncs no tot arreu tens un piano de cua, no. Hi ha llocs que sí, no tot arreu és una acústica propícia.
Determinament quin tipus d'instrumentació.
Pot ser que programis un d'aquests concerts a la sala capitular, per exemple, perquè es tracta d'un quartet vocal meravellós i que aquella acústica li vagi molt bé, però potser allà hi programes un quartet de saxos i allò ja no va bé, però en canvi t'anirà molt bé el casal de Mirasol i pugui ser una acústica molt adient per un quartet de saxos, etcètera, etcètera. La idea és aquesta. O estem encara fent aquella típica cosa de... Sí, una prospecció, i d'arribar allà i fer allò que fem els músics quan arribem, que fem allò, aquests cops de mans, picar de mans, per veure quina acústica hi ha, i si és una acústica que pot resultar, si després imaginar-te-la quan s'ompli la sala, perquè ja hem de presumir de que les omplirem, i aleshores veure si aquella acústica ens funciona o no ens funciona.
El dimarts, vull dir, es va inaugurar, doncs, una de les, dels pressupostos que es va escollir per processos participatius, que és la pantalla acústica.
Les pantalles aquestes, sí.
La pantalla acústica es va inaugurar amb un concert
de Nadales.
De Nadales
i, carrer, sí.
I tal. I em sembla, jo ho vaig veure i no estava... Faltava una de les parts, o sigui, no es va instal·lar...
No es va posar tota perquè no calia.
Tampoc calia, hi havia un problema físic, un arbre, etc. Però la sensació primera era que efectivament doncs, tenia una certa eficàcia, o sigui que efectivament funcionava. Clar, aquest és un element més com per pensar no només en un lloc tancat, sinó en un lloc obert.
Exacte.
Un lloc obert. Hi ha també dintre d'aquests pressupostos participatius l'acceptació d'un altre espai, que passa que està una mica en aquest moment, doncs els veïns no ho veuen massa clar, de l'amfiteatre aquest que està situat doncs, davant, diguéssim, del que seria la Pollancreda, però això també és un element a tenir en compte, no?
Sí, clar, són elements que aniran, van venint i que es van generant a la ciutat i per tant s'han de tenir en compte si es fa aquest amfiteatre, l'utilitzarem, s'aprofitarà amb les condicions que se'ns marquin, no? Però sí que, per exemple, la pantalla acústica doncs s'ha d'anar fent proves, s'ha d'anar provant de diferents llocs, de diferents maneres, amb diferents formats, però creiem que pot ser un recurs que pot donar com qualitat al fet de fer la música al carrer, per exemple, quan espais que el dia de la música doncs, sempre són una miqueta complicats, doncs ens pot ajudar. Bé, jo crec que pot ajudar molt aquesta activitat de carrer que és tan pròpia de la ciutat de Sant Cugat. Les entitats al carrer fent música n'hi ha sempre i molt, i això també, si tenim recursos per ajudar que funcionin millor, doncs...
Aquí,
és l'objectiu.
El que anava a comentar precisament és que el comentari que em feien l'altre dia era que doncs, el fet de muntar aquesta pantalla acústica doncs,
té un cost
i, òbviament, doncs, tot i que en fi, es pot... Ja se sabia que efectivament hi hauria un cos a l'hora de muntar i de desplaçar-lo. Clar, si per una banda estem parlant d'internacionalitzar, és a dir, si un dels elements és el de la música clàssica, és a dir, des d'aquí o aquí fem o tenim l'oportunitat de gaudir de la música clàssica d'un cert nivell, això també demana un pressupost.
També. també depèn del pressupost, i haurem de treballar-lo molt bé conjuntament amb tots els agents que estem treballant, tant el pressupost de programació, espais com el Teatre Auditori, des de l'Ajuntament i des de, en aquest cas, l'oficina, i des de Cultura, és evident. Però, bueno, la internacionalització ja va, és bilateral, diguéssim, és d'anar i de sortida, també és un element important. La internacionalització també ve per com expliquem la ciutat a fora a través de la música, per exemple, com podem explicar-nos i com podem rebre des de fora elements que a nosaltres ens transformin. Això també ho crec, no només amb la programació. Programació sempre és el que diem. Doncs si necessitem que en algun moment una patum hagi de venir per fer això, bueno, doncs buscaríem la manera de que fos possible. Per això vaig dir també que hem de buscar plans de mecenatge, etcètera, etcètera, perquè el pla director, òbviament, doncs, necessitarà generar més recursos, més suports. Però bueno, no és només un element, la internacionalització no només passarà perquè ens vinguin a la programació, doncs, un gran que també... que també, sinó per també jo crec com nosaltres explicarem la ciutat a través de la música clàssica fora. Això és un element que aquest a mi m'interessa molt particularment, perquè crec que té molt a veure amb això, la voluntat de transformar, la voluntat de saber com nosaltres som, com nosaltres ens volem transformar a través de la música clàssica i com ho podem explicar. Per tant, com veiem què és el que hem d'explicar i on ho hem d'explicar i per què ho expliquem allà, perquè aquestes ciutats o altres llocs d'Europa doncs, són d'aquesta manera. Els nostres referents són clars, o com a mínim en tenim força com per veure per què allò és referent, i tenim detectats diferents motius pels quals hi ha ciutats que són referent o tenen unes referències. No només és perquè tenen una bona programació, sinó perquè tenen una bona xarxa d'escoles i una bona xarxa, molts alumnes que estudien, que aquests alumnes tenen precisament molta capacitat de generar consum cultural, sí, familiar, sí, sí. O sigui, jo recordo alguns exemples com Trento, per exemple. Trento és una ciutat que és universitària, que és molt més petita que nosaltres, però té una activitat musical espectacular i la veus, i si vas mesurant, vas veient, dius, no, tampoc té tant molt més que nosaltres, però ho veus diferent, ho veus d'una altra manera, està viscut d'una altra manera per la ciutat, està, diguéssim, acceptat d'una altra manera. Llavors, aquesta és una manera d'internacionalitzar també, no? Vull dir que aquests són elements que estan damunt la taula, i aquí és la funció també de l'oficina, de poder fer aquest anàlisi, i d'aquest consell assessor que ens ha d'anar veient, ens ha de donar, ens ha de dotant, no?, d'aquest rumb, ens ha d'anar guiant amb aquest rumb per prendre decisions, no?
Ai, com sempre no tenim temps, perquè, bueno, mira, estic veient que estem acabant el temps
hi havia moltes coses per parlar.
Jo estaria a la meitat del que volíem, del que voldríem parlar, això està clar. Però ho haurem de deixar aquí, perquè m'agradaria, com ja sabeu que faig sempre, explicar una mica l'agenda que hi haurà al cap de setmana i la setmana que ve, que hi ha, precisament musicalment, hi ha bastanta cosa, i ho hem de deixar aquí, però... Això comença,
sí,
tot just comença.
És el que anem a dir.
Per tant, tindrem ocasió, sí, amb tota seguretat, de continuar.
Jo el que espero és poder, des de l'oficina, poder treballar correctament, perquè pugueu tenir tota la informació d'allò que va passant, d'allò que ha de passar, i que realment es pugui anar explicant, que és un dels objectius.
I no cal dir que si en alguna ocasió doncs, hi ha alguna cosa que de forma puntual convé dir, doncs aquí només serà. Cal que ho digueu i teniu l'estudi obert. Això està claríssim.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Fins una altra, i que sigui aviat.
Esperem.
Que tinguem bones notícies.
Va, doncs,
fins aviat.
Anem a una altra de Beethoven. Vinga. Thank you. I anem amb l'agenda molt ràpid perquè ens queden molt pocs minuts, però teniu en compte que us parlaré de l'agenda d'aquest cap de setmana i de la setmana que ve, perquè la setmana que ve fem festa de Nadal. Tenim avui dijous al MUT a les 9, jazz, blues i gospel amb Matilde Tuzeng, veu i Sergi Sirvent, teclat. Demà divendres al Teatre Auditori a les 9, homes, la comèdia musical de Sergi Belbel i Caro López amb un repartiment engrescador. I també a les 7 de la tarda comença la seva temporada El Circo Italiano fins al dia 31. Dissabte 23, a l'Aula Magna, a 11:45 del matí, l'Orquestra de l'Escola Fusió, concert, música de cine i Big Band. I a les 7, el Cant de les Estrelles, concert Colenda de l'any Granados. No us ho perdeu, és molt i serà moltíssim interessant. A les 7, els Pastorets al Teatre de Mirasol. I a les 8, a l'Auref de la Floresta, que repeteixen el dimarts dia 26 de Sant Esteve a les 7 de la tarda. Dilluns dia 25, dia de Nadal, Pedra i Sang, dies 25 i 26 a les 8, dies 27 i 28 a les 7 i a 9:45. Dimecres 27 i dijous 28, al Teatre Auditori a les 9 de la nit, concert de valsos i danses per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Luca Bagalli. Dissabte dia 30, a les 7, al Teatre Auditori, cantata de Nadal de la Camerata Sant Cugat, dirigida per Xavier Baulies amb l'estrella de Ballament, música estrella mundial de Ferran Cruixent i poema d'Àlex Susanna. I bé, aquí acabem i no tornarem fins després de Reis, o sigui que us desitjo molt bones festes, bon Nadal per tothom, i ara us deixo amb Johann Strauss, fill, i el Vals de l'Emperador. Bones festes a tothom!